D'aquí a 4 minuts seran 3 quarts. Anem als esports. El Barça va perdre ahir 2-0 al camp del Sevilla a l'anada de les semifinals de la Copa del Rei de Futbol. Un resultat gens favorable que l'obliga a fer ara una remuntada força complicada el dia 3 de març al Camp Nou, que és quan es juga la tornada. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, Òscar? Bona tarda.
El poc encert ofensiu del Barça, la bona actuació defensiva del Sevilla i una deficient defensa del conjunt de Koeman li han complicat, i molt, les opcions d'arribar a la final de la Copa.
Va ser un Barça de dues cares, l'ofensiva i la defensiva. En atac, l'equip titular va respondre sense encert, però amb arribades i estones de molt domini. Bono, el porter del Sevilla, va ser segurament un dels millors jugadors del seu equip, aturant una ocasió claríssima a Messi per obrir el marcador amb el 0-0 i una altra al final amb el 2-0 en un xut de falta del mateix Messi. L'altra cara de l'equip va ser el darrere. El conjunt blaugrana va tornar a ser feble defensivament, com en va apostar per l'emparella Minguesa Umtiti al centre amb Júnior de lateral dret. I ni Minguesa ni Júnior van estar malament, però Umtiti surt a la fotografia dels dos gols. En el primer, Tou amb Koundé, que arriba fins a la cuina, i en el segon, tira el fora de joc tard i ja no pot corregir.
Claro que dos jugadas, yo creo que hemos dejado demasiado espacio en el primer gol, desde medio campo, no solo desde nuestras defensas. Segundo gol, normalmente no jugamos fuera de juego. Ha sido una decisión no buena, pero yo creo que como todo el mundo ha hecho fallos y es parte de fútbol. No es justo ir por él. Perdimos todos.
Un 2-0 que deixa l'eliminatòria al límit amb el Sevilla com a clar favorit per ser a la final de Copa. Ara bé, missatge únic des del vestidor. Koeman, Pedri i De Jong. Encara no s'ha acabat.
Sí, es muy duro. Cuando pierdes el primer partido con 2-0 no hemos marcado, que normalmente es muy importante cuando juegas fuera de casa, pero todavía queda un partido. Yo creo que hemos demostrado ya esta temporada que estamos muy fuertes mentalmente y vamos a ver en la vuelta.
Aquest matí l'equip s'ha entrenat, sessió de recuperació pels titulars. Dissabte toca l'Alavés i dimarts a l'horitzó el Paris Saint-Germain.
Un Paris Saint-Germain que, Jordi Turria, bona tarda.
Bona tarda.
També té els seus problemes i el principal es diu Neymar.
Un dels titulars a la portada del diari L'Equip d'avui és París tremola per Neymar. I és que ahir el brasiler va abandonar el terreny de joc del partit entre el Caen i el PSG de la Copa Francesa després d'una forta entrada del defensa Iago. Neymar es va encarar amb el jugador rival abans de marxar cap als vestidors. Ara tothom espera els resultats de les proves que li han fet avui a la cama esquerra. Mauricio Pochettino, el tècnic de l'equip, és dels més interessats.
Bueno, ya lo han visto que se fue con una molestia en el aductor. Ahora tendremos que esperar a mañana la evaluación del staff médico para saber el alcance, si es una lesión o no, o cómo sigue después, ¿no?, esta situación.
Neymar va jugar de titular, era el capità de l'equip. Ell va donar la passada de l'únic gol del partit que va permetre al Paris Saint-Germain classificar-se pels 700 de final de la Copa. Recordem que Ángel Di María es va lesionar el passat cap de setmana en el partit contra l'Olympique de Marsella i es baixa assegurar per l'anada del duel contra el Barça.
Tot això pel que fa referència a l'actualitat esportiva del Barça, però en l'actualitat extraesportiva i concretament electoral, la jornada d'avui arriba marcada per les reaccions a unes declaracions que va fer Jordi Cruyff a la cadena SER abans d'ahir, en què va assegurar que el seu pare, si fos viu, hauria votat per Joan Laporta. Sergi Andreu, bona tarda.
Bona tarda.
Avui hem sentit Víctor Font i el mateix Joan Laporta.
Especialment interessant les declaracions de Víctor Font, que, recordem-ho, va anunciar públicament que comptava amb Jordi Cruyff pel seu organigrama esportiu. Font ha explicat aquest migdia que no s'ha sentit ni traït, ni molest, ni sorprès per aquestes declaracions i que això no canvia res del seu full de ruta.
No, nosotros no lo hemos leído como un desmarque del proyecto. Básicamente yo creo que lo que él explicó es algo que si a mí me hubieran preguntado, me hubierais preguntado antes de que lo dijera él, seguramente hubiera dado la misma pregunta, porque es algo bastante obvio. Hombre, yo creo que lo que explicó es de sentido común. El contexto de las palabras no fue ninguna sorpresa o algo que nos sorprendiera.
La resposta de Laporta ha estat aquest mateix matí. Laporta diu sentir-se orgullós de la declaració de Jordi Cruyff.
A mi em van agradar molt i són motiu d'orgull i fins i tot em van emocionar perquè el Jordi que parlés doncs, del que votaria el seu pare i que digués doncs, que el Johan Cruyff em votaria, la veritat és que és motiu d'orgull i li agraeixo molt al Jordi les paraules.
Són declaracions de Laporta en la presentació de la seva proposta per l'Espai Barça. El projecte, diu, més important del club els propers 100 anys. Les de Víctor Font les ha fet en la presentació d'un dels pals de paller del seu programa. Una proposta per tornar a omplir el Camp Nou. Ha dit Font que dels 12.000 socis que hi ha en llista d'espera, els primers 2.000 tindran seient assegurat durant el seu primer any de mandat. I més de la meitat, uns 7.000 socis, l'aconseguiran durant tot el seu mandat.
Més coses, passant gairebé 2 minuts de 3/4, el president del comitè organitzador dels Jocs Olímpics i Paralímpics de Tòquio, Yoshiro Mori, ha anunciat internament la seva dimissió quan falten menys de 6 mesos perquè comencin els Jocs. El motiu d'aquesta decisió, d'aquesta dimissió, han estat uns comentaris sexistes que ell mateix va fer durant una reunió del Comitè Olímpic Japonès. Ens ho explica des de Pequín el nostre corresponsal Francesc Canals. Bona tarda.
Bona tarda. Ajornats un any per la pandèmia, quan el país encara batalla durament per contenir la Covid-19, les paraules sexistes de l'ex-primer ministre Yoshiro Mori són un nou cop per als Jocs del Japó. Diverses fonts donen per feta la dimissió del president del comitè organitzador dels Jocs, que s'anunciaria demà, tot i que Mori no l'ha confirmat. S'ha limitat a dir que no vol que es prolongui més la polèmica. Les dones parlen massa i una reunió amb dones pren molt de temps. Unes paraules de la setmana passada per les que s'havia disculpat de manera maldestra per acabar veient com creixia la indignació popular, des d'esportistes com la tenista Naomi Osaka fins al públic en general. La Kayo Ito, administrativa a Tòquio, resumeix bé la indignació de molta gent, especialment les dones.
No se'l pot perdonar després de fer aquestes declaracions. I a més, no podem tolerar que una persona així representi el Japó als Jocs Olímpics.
Mori és un habitual de les relliscades verbals en la seva prolongada carrera, que és la del típic polític conservador de l'establishment nipó, un club gairebé exclusiu d'homes en una societat particularment masclista. Està cridat a substituir-lo un representant de la seva mateixa generació. Si Mori té 83 anys, Saburo Kawaguchi, l'introductor del futbol al Japó, en té 84. El Comitè Olímpic Internacional havia donat per tancat l'afer amb les disculpes de Mori, però amb la controvèrsia creixent, dimarts va dir que eren unes declaracions completament inapropiades.
I comença la Copa del Rei de bàsquet, una de les competicions que més agrada als aficionats d'aquest esport. Avui es disputaran els dos primers partits de quarts de final, Tenerife-Burgos a partir de 6:45 i Madrid-València a 9:45. Demà, els altres dos en presència catalana, Penya-Bascònia i Barça-Unicaja. Dissabte, semifinals i diumenge, la final. L'escenari, el Wizzing Center de Madrid. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda.
Els dos equips catalans, Barça i Penya, viatgen aquesta tarda amb l'objectiu de creuar-se a les semifinals, tot i que no ho tindran fàcil.
No ho tindran fàcil perquè és a un partit i és creuar una passarel·la de 40 minuts. I, per exemple, l'any passat el Barça en va caure només començar contra el València. Hem de dir, però, i justament a favor del Barça, que els 2 anys anteriors va guanyar la Copa no sent favorit. Això vol dir que ara mateix en aquesta Copa, doncs, qualsevol equip té les seves opcions. És clar que si tu mires el palmarès dels últims 11 anys, només Barça i Madrid l'han aconseguit aixecar. Hem de dir que el Barça sortirà a 6:45, la Penya ho farà 30 minuts abans, a les 5 de la tarda, en Babe cap a Madrid, i per tant, tot i que avui no juguin, avui hi ha els dos altres partits, com explicaves, juguen demà, els dos equips ja es concentraran i passaran tots els protocols, inclosos els testos PCR. Escoltem primer a Sarunas Jasikevičius, que explica que ara mateix, a diferència quan estava als Alguiris, té un equip amb una enorme qualitat que ha d'aspirar a tot.
Aquí tengo mejores jugadores de lo que tenía en Kaunas, ¿no? Esto lo digo con respeto a todos, pero ya son jugadores de Barça. Y bueno, yo creo que siempre es importante saber que esta gente te puede dar un plus para ganar partidos, pero esta gente no gana partidos por sí solo.
I aquest és l'entrenador del Joventut, el Carles Duran, parlant sobre el rival, el Bascònia, a qui ja han guanyat enguany a la Lliga.
No recordo un equip de la Penya amb tants jugadors de la casa que puguin competir per la Copa del Rei. Bueno, podríem escriure un petit llibre d'aquests 3 anys, però el més important, que és el que diu el Pau, és que estem fent un camí, no? Jo crec que aquest camí és molt positiu i alhora que no renunciem a res.
Doncs són les reflexions dels dos entrenadors dels equips catalans que jugaran demà. Els dos partits, el de la Penya i el del Barça, els podreu seguir al web i a l'app de Catalunya Ràdio en un tot gira especial amb el David Clopés, l'Ernest Macià, la Carme Lloberes i tot l'equip del programa.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
D'aquí a 9 minuts seran les 3 de la tarda. Tornem al futbol un moment, perquè aquest vespre juga la final del Mundial de Clubs, on es troben un dels clubs més poderosos del món, el Bayern de Munic, i el Tigres mexicà, que ja ha fet història classificant-se per aquesta final. Montse Raya, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Una final que juga a Qatar.
A l'estadi Ciutat de l'Educació, on hi haurà públic un 30% dels 40.000 espectadors que hi poden assistir. El Tigres és el primer equip mexicà que arriba a la final del Mundial de Clubs i és el primer de la CONCACAF, la confederació que plega equips de Nord i Centroamèrica, així com del Carib. Van superar 1-0 el Palmeiras brasiler a la semifinal. Al davant es trobaran el Bayern de Munic, que va guanyar l'Al Ahly egipci per 2-0. L'actual campió de la Champions i líder de la Bundesliga vol sumar el seu 6è títol de la temporada, una gesta que només ha pogut aconseguir fins ara el Barça de Guardiola el 2009. L'entrenador de l'Al Saad Qatarià, l'exblaugrana Xavi Hernández, veu així la final.
Lo considero quizá el mejor equipo del mundo en la actualidad. Han ganado todos los títulos, les falta este para hacer el sextete en una temporada, que igualarían al Barça nuestro de la época de Pep. Y favorito el Bayern, pero Tigres con la mentalidad que van y con la ilusión y con la pasión de haber hecho historia ya sin nada que perder en la final, pues vamos a ver, creo que vamos a ver un gran espectáculo.
Per cert, Thomas Müller no podrà jugar a la final amb el Bayern perquè, segons mitjans alemanys, ha donat positiu per Covid. Bayern-Tigres, final del Mundial de Clubs a les 7 del vespre a Qatar.
Més coses. En tennis, Rafa Nadal s'ha classificat fa poc més d'una hora per la tercera ronda de l'Open d'Austràlia. El manacorí, segon favorit d'aquest torneig, ha derrotat Michael Mo en 3-7, 6-1, 6-4 i 6-2. I el principal problema l'ha tingut amb una espectadora que li ha dedicat algunes botifarres i que ha estat expulsada de la pista. El jugador Nadal ha dit que no la coneixia i que espera no haver-la de conèixer.
De la resta de la jornada cal destacar l'eliminació de Sofia Kenin, l'actual campiona del torneig, que ha perdut amb l'estoniana Kaini Kanepi en 2 sets. En canvi, Barty, Pliskova i Svitolina han passat a la tercera ronda. També segueixen a la competició Medvedev, Tsitsipas, Rublev i Feliciano López, que s'ha emocionat després de superar 2 rondes als 39 anys.
Y después de todo el esfuerzo que hice dejando a mi familia en casa, pues la verdad que me he emocionado un poco también por toda la situación general, ¿no? Por el regalo que me ha dado la vida de estar en tercera ronda de un gran slam, con la edad que tengo en estos momentos y también por la situación pues tan especial que he vivido estos días de estar alejado de mi hijo y de mi mujer pues durante más de un mes, ¿no? con el niño que tenía 10 días de vida.
Feliciano López continua als 39 anys, en canvi l'aventura del jove Carlos Álvarez de Múrcia, que en té 17, s'ha acabat. Ha perdut en 4 sets amb el suec Michael Immer.
I avui juga el Barça d'handbol. Visita a partir de 8:45 al Zagreb, a la Lliga de Campions. Vol assegurar el Barça la primera posició, una primera posició que ja no garanteix saltar-se la ronda de vuitens de final i passar quarts. Ahir la Federació Europea va modificar el format de la competició per l'alt nombre de partits que s'han hagut d'ajornar.